pastorets de la muntanya que viviu amb gran recel, amb gran recel. Desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel. Desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel.
De les primeres Nadales que sentiu aquí a Ràdio Pollença, però és que avui tenim programa especial de Nadal, d'aquestes festes. Us hem d'explicar moltes coses, ho fem amb en Pere Sales. Pere, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
A veure, aquest programa especial de Nadal no és el primer pic que el fem, eh?
No.
El que sempre ens passa és el mateix, que és que xerram molt d'unes parts, una part de les festes de Nadal i ens oblidam d'una altra part, que és la festa de l'estandard, i tenies moltes ganes de xerrar-ne, no, Álvaro?
Sí, perquè cada any ho dèiem, n'hem de parlar, però després, quan que tot és important també, i mostrava pel darrer i no teníem temps per entrar-hi un poquet en profunditat, i per això enguany ho podem fer a l'enrevés, començar a xerrar de la festa de l'estandard, i després ja si mostra de temps ja comentam altres coses més, que també la gent ja les coneix més i que ja tampoc no hi ha molt més a afegir de lo que ja han dit els altres anys.
Vinga, d'una festa de l'estandard que com a pollencins mos queda un poquet en fora.
Sí.
I és vera que no coneixem gaire la majoria de la gent tal vegada, però no deixes de ser part de la cultura.
Com a pollencins mos queda un poc en fora, diríem geogràficament, i perquè l'illa les distàncies sempre són les que són, però sí que mos toca molt de prop perquè no era una festa de ciutat, era una festa del regne de Mallorca, dels mallorquins, de tots els mallorquins. És veritat que també poden dir que no se tracta d'una festa pròpiament dita del cicle nadalenc, de lo que és Advent, Nadal, Reis, és a dir, tot això, això així, però tampoc cap d'any tampoc ho seria.
És a dir, no, coincideix dins el període de festes nadalenques.
Exactament, coincideix, i ara ja també s'ha fet com una part de... Ja era bé, i darrerament ja ha tornat reprenent una mica de força, tot i que també envoltada sempre d'un pot de polèmica, no deixa també de ser un moment que ets esperat per gent de Mallorca que creuen que val la pena reivindicar aquesta festa. Una festa que, per altra banda, s'ha dit, jo no sé si això és ben vera, de totes maneres, que és la festa cívica més antiga de tota Europa. Llavors també hauríem de tenir un poquet de cura. Si, de fet, aquell llibre que a les mans d'en Antoni Ignasi Lomà ho posa a la portada, l'estandard, la festa nacional més antiga d'Europa. Bé, li diu festa nacional, també. Llavors, és el millor, sí, que si considerant nacional ho pugui ser. Festa cívica, no ho sé. Segurament no, però és perquè no ho sabem. No crec que puguem fer aquesta afirmació.
Lo no que sabem sí, si és la més d'Europa, però
no,
sí que té una
antiguitat molt gran. Molt gran,
està
molt
demostrat.
Gran. Això sí, perquè la primera data que tenim constància de que se va fer és just després de la mort del rei en Jaume, que és 1276. És a dir, i això és probable, és a dir, però sí que sabem que a partir d'aquesta data ja se comença a fer, però pot ser que abans també se fes, estan parlant de final del segle XIII, llavors estan anant molt enrere. Si pensam en les nostres festes pollencines, no n'hi ha cap de les que nosaltres consideren tradicional que siguin d'aquesta data, el manco que coneguem. Es veia la celebració de Nadal, pròpiament dit sí, però els rituals propis dins d'aquest Nadal, molts són posteriors, també. No així la festa, el Jan de la Sibil·la, la Pentura, o la missa del Gall, però la majoria de coses que avui celebrem en caràcter immemorial són molt posteriors.
Però per tant, i si començant per al principi?
Sí.
És a dir, està claríssim que la seva antiguitat no se posa en dubte i a més està documentat, sí. Però jo, igual que algú mos escolta i no sap què és la festa de l'estandard.
Sí.
De què xerram?
La festa de l'estandard és una festa que, com el seu nom indica, una celebració que es va començar a fer per commemorar la conquesta de Mallorca per part del rei en Jaume. I per això també se la coneix com, de fet, és el seu nom més oficial, la festa de la conquesta. I després té un altre nom més popular que se va popularitzar en el segle XIX i en Pere del Tantre Penya li va dedicar un poema que és Sa Colteada. També se coneix com a Sa Colteada. Això a Palma, sobretot. El seu nom realment més, jo diria, més oficial i crec que el que hauria de ser més és aquesta festa de la conquesta. Però bueno, de l'estandard també, per què de l'estandard? Perquè s'atreia el penó real, en aquesta celebració s'atreia en el carrer un penó, per tant, amb un màstil i una senyera molt, molt grossa, que eren les quatre barres, i se feia aquesta festa, en certa manera, amb honor a la senyera, perquè era el que representava el nou regne de Mallorca.
Una festa que se celebra el 31 de desembre.
Clar, perquè se celebra el 31 de desembre, el darrer dia de l'any, festa de Sant Silvestre, perquè és el dia que les tropes catalano-cristianes varen entrar a la ciutat de Mallorca. Era aquest dia.
Del 1229.
No,
29.
Això s'ha de saber, aquesta data, no la podem... Jo l'he cercada, Pere. No podem dubtar.
Jo l'he cercada.
1229, la creació del regne. Nosaltres estem aquí perquè tenim aquesta ràdio, perquè en Jaume I va entrar allà.
O la tenim en català i no en àrab.
Exacte.
Per això.
Sí, exacte.
A la millor tindríem una societat musulmana, però...
Sí. O sigui, hagués vengut d'una altra banda de la península, la tendríem en castellà.
Si haguessin vengut britànics com a Menorca, seríem...
Exacte. És a dir que, bueno, això evidentment li poden donar l'importància que vulguem a totes aquestes coses, però sí que a nivell cultural, com a mínim, i que ho puc dir també a nivell nacional, té una gran importància perquè a partir d'aquí comença una societat nova. Arribaré que 1229 i 31 de desembre encara no ha finit el regne de Mallorca perquè també s'ha conquerit la ciutat. Però ja se considera, i a més tots els actors que formen part del propi rei i els magnats hi participen i tot, que conquerida la ciutat ja el demés que hi haurà per el seu propi peu. De tota manera, sabem que fins a 1232 pràcticament no s'ha acabat de pacificar tota l'illa i conquerir el darrer reductes. Hem de dir que Menorca encara no era en aquest moment això, per tant és una celebració més pròpiament mallorquina, encara que la conquesta de Mallorca o la rendició de Mallorca també serà fruit d'anys posteriors d'aquesta creació d'aquest regne. Bé, clar, se fa aquesta celebració aquest darrer dia de l'any i també té, diríem, una part pròpiament cívica, que és una processó que se fa sortint de la seu, és a dir, el centre a la seu, però després se surt per el carrer, amb la participació de les autoritats eclesiàstiques i també civils, no? També tenim el lloctinent del rei, després nomenat virrei, després governador, però també els jurats de la Universitat i Regne de Mallorca, i els jurats de Palma, de Palma perquè tenien una certa jurisdicció damunt tota l'illa, i representant del Gran i General Consell. De fet, la sufragi en la festa, la Universitat i el Gran i General Consell, per tant, això li dona aquest caràcter del regne, aquest caràcter mallorquí. Se fa la capital, se fa a la ciutat, perquè representa el regne, no perquè sigui una festa local de Palma. El que passa és que amb el pas del temps s'hi ha anat com a quedant, però en principi aquesta era la idea, que fos representativa d'aquesta nova societat que s'havia creat. Se feia amb gran luxe de no només de participants, sinó d'ornamentació, de sermó. Se feia un sermó i la seu que podria durar hores, allà on se comptaven les gestes de lo que havia passat. També se feia un parlament, que a vegades era aquest mateix sermó, a de fora, a la Porta Pintada. La Porta Pintada és una porta que va ser molt polèmica en el segle XIX, que estaria més o menys allà on era l'estàtua de Jaume I, precisament. L'estàtua de Jaume I se va posar quan se va derruir aquesta porta. També anomenada Porta de Santa Margalida, perquè era per aquí allà on havien entrat les tropes del rei en Jaume.
Però ara aixequem els contes, és el que sabem de concretament de quina època?
Aquesta és l'època més esplendorosa, no pintura. No, de 1276 no se sap si començava, no, sap, no en principi és quan mor el rei i a partir d'aquí, perquè per ella seria quan ell era viu, no se feia després. Per, en certa manera, per commemorar la seva figura i la seva gesta. Però això serien els anys de més esplendor, perquè després va tenir una certa decadència, que si ja entrarem, però a partir del decret de Nova Planta va perdre tot el seu significat. Però en aquestes etapes, en aquests segles, se seguia celebrant any rere any, i això era un acte molt reivindicatiu de l'origen del regne, d'aquest origen que el podem posar clarament com a català i cristià. cristià primer, per jo en dir, i català després.
Que no deixa de ser recordar també una massacre, és un acte bèl·lic, és com total. Quan parlem del dia de la hispanitat i que ja comença sí. A veure les crítiques a Amèrica.
De fet això és això
hi seria.
Ho va ser, no, això no s'ha de negar. Pensa que les cròniques àrabs parlen de que a dins la ciutat la sang arribava en turmells de la gent. Basta d'això. Però bé, també hem de pensar que això era més o manco el que tenia lloc a l'època. No s'ho vulgui justificar, però no feren res de que no fos normal. Pensem que la gent que entra, després de bastant de mesos de setge, no hi havia manera de poder entrar a la ciutat, després se va aconseguir entrar mitjançant una mina, que era una mina, és un túnel fet excavat davall les murades, després se li va pegar foc, va caure, i va caure un tros de murada, perquè hi havien d'entrar. A l'hora d'entrar, ningú volia donar la primera passa dels cavallers cristians, perquè també sabien el que els podia passar, que a la més segústia, el primer els matassen. I va ser quan el rei en Jaume va dir les famoses paraules, vergonya, cavallers, vergonya, i aquí tothom ja sí que va posar el jet davant i van entrar. Abans havien mort el germà Montcada, les tropes cristianes havien patit bastant, no? Estant aquí. I en una època allà la moral i totes aquestes coses que ara nosaltres tenim més o manco present no era, pues evidentment eren infidels i se va entrar a saqueig. Quan s'entrava una ciutat sense rendició, que és el que va passar aquí, hi havia aquest dret d'aquell que entrava d'entrar a saig. No? I assaig volia dir arrambant tot el que se pogués i tot l'imaginable. Si hi havia rendició, hi havia un pacte, llavors ja tot canviava. Quan no hi havia aquesta rendició, pues no hi havia presoners.
Clar. A mi que ho han vist veiades a televisions i sèries, a Pere, però quan ho imagines a la vida real, i sí. A més aquest capítol de la nostra història és xerrufa.
Clar, i a partir d'aquí sempre s'ha posat en dubte si això havia de ser el dia de la Diada de Mallorca o no, precisament per aquest fet. Bueno, aquí no entrem en molt de detall, però sí que és veritat que la nostra societat és hereva d'això. No podem dir d'una altra manera. No és que podies dir no, nosaltres érem els que estàvem dins la ciutat. Nosaltres som els que estàvem de fora, la ciutat. Som els que entram a saig i sort i som els que després preparam l'illa perquè hi hagi una immigració de gent bàsicament catalana que ve cap aquí i du els seus costums, la seva llengua, la seva manera de ser, la seva religió, pensant que la religió això és importantíssim, i en definitiva és la incorporació definitiva de Mallorca en el context europeu. És a dir, no només en el context catalano-cristià, sinó en el context de la cristiandat europea. Si en aquell moment dir cristiandat i dir Europa era el mateix. Llavors, clar, això no deixa de ser importantíssim. Que després aquesta processó, de fet, ja se feia també per aquells que eren esclaus, que segurament no eren esclaus d'origen, sinó que l'havien dut, però que eren musulmans o que eren d'altra religió, per fer-los veure quina era la classe dominant, també.
Això se feia?
També tenia un contingut de classe, aquesta festa, perquè eren aquells que eren guanyadors, ja se passejaven per la ciutat, per aquells que no ho eren.
Sí, per mostrar la força.
Per mostrar la força i per mostrar quin era el poder hegemònic que hi havia. Perquè hem de pensar que a l'època medieval la quantitat d'esclaus que hi havia a Mallorca era altíssima. I ja, torno a repetir, molt pocs o quasi cap eren descendents dels musulmans que hi havia, perquè en aquests devaren matar tots o devaren esclavitzar i devaren vendre perquè no se tornessin a rebel·lar perquè eren majoria. Llavors eren netejar l'illa i després importar altres esclaus, també que podrien ser musulmans, però també tàrtars o russos, sempre que no fossin cristians, les podrien venir. I a més, la situació de Mallorca, allà on estava, era un lloc privilegiat per ser un lloc de redistribució d'esclaus a tota Europa. Llavors, aquí n'hi havia molts. Aquests esclaus, aquesta població, que la poden considerar marginal, era la que aquest dia se li deia simbòlicament un paper que ocupava la societat.
Però què has dit? Que se'ls anava a mostrar la processó?
No se'ls anava a mostrar aquesta processó pública. Totes les festes se fan per uns participants, però també per uns espectadors. Això és una cosa que molt de pit s'oblida. Sempre hi ha uns espectadors a la festa. Quins eren els espectadors de la festa de l'estendard? Part del poble, les dones, que no eren, però també... També, no només, també aquesta població esclava. I llavors tot el que veien era una manifestació de bona estava el poda. Que ja dic, era iglesi, que era gent que parlava diferent, que era, exacte, que eren, eren el guanyador. Això es va anar mantenint, fins i tot, evidentment, quan ja hi havia pots esclaus a Mallorca, ja no n'hi havia tants, en el segle XVII, en el segle XVIII, tot això ja no era tan important, però se seguia fent com una mostra de, diríem, de celebrar l'origen. D'on ve el regne, d'on ve la nostra societat, d'on ve també la nostra distribució del poder dins d'aquesta societat, és a dir, on està la noblesa, on està el clergat. Per això tot se feia dins la seu, i la seu està prop de l'Almudaina, que també hi participava el poder civil, per això el pal, les principals autoritats també eren, també era una demostració a nivell de la societat també ja mallorquina de com estaven estructurades les coses, és a dir, per fixar aquella situació social, aquelles classes socials.
I què saben, Pere, des d'aquestes primeres referències del 1276 a ara, com ha canviat la festa? Perquè xerram de molt de segles.
Sí, el que podem dir és que després del decret de Nova Planta, després de la conquesta, de la derrota de les tropes austriacistes i, per tant, de la imposició d'un nou règim, del règim borbònic, que el que fa és llevar totes les particularitats dels antics regnes de la corona hispànica, tot ha de ser a partir d'aquests moments com funcionava Castella, és a dir, les normes, la llei de Castella són les que s'imposen a tota la corona hispànica. De manera oficial, no vol dir que s'obligui la gent a xerrar en castellà, però sí que oficialment aquest serà el nou punt de partida. A partir d'aquí, la festa de l'estendard perd part del seu sentit, perquè la principal autoritat que ve a l'illa ja no és originària, és el capità general. El capità general, que abans la principal autoritat de l'illa sempre havia de ser un catalano parlant, havia de ser de València, de Catalunya o mallorquí, havia d'estar aquí. En certa manera participava de tot aquest conjunt. Ara ja en tenim un que no participa per res. Llavors és també la noblesa, que havia estat el gran gerant de la festa, se va sentint també amb uns altres objectius. Se comença a emparentar també amb una altra, diguem, amb altra gent, té uns objectius posats més a la cort de Madrid que no a la pròpia reina, i les pròpies autoritats, és a dir, les pròpies institucions locals, per exemple l'Ajuntament de Palma, està intervengut per un funcionari que se deia corregidor. És a dir, tot això fa que l'esperit original de la festa se perdi, a poc a poc. Se perd tant que fins i tot la senyera un dia desapareix i ningú se'n dona compte, i se treu només un pal, que és el que passa fins ara. És a dir, se perd, que era un poc un motiu d'honrar la senyera, perquè la senyera ja no tenia el significat. La senyera real, a poc, no vull dir de tot d'una, però s'ha la bandera espanyola. Llavors, aquí hi ha un canvi, també, diríem, simbòlic de representació del poder. Així tot, per inèrcia, se va fent durant tot el 18, de cada vegada amb manco participants, i tant era així que a principis del segle XIX no se sabia per què se feia la festa. No se sabia, senzillament. Se treu un pal i hi ha d'haver un informe quan hi havia governador civil, que diu, jo puc assistir, perquè encara tenien també aquesta inèrcia de participar, però qualcú m'ha d'explicar per què he d'anar a honrar un pal. I van haver d'anar al cronista de la ciutat a fer un informe de què, per què era aquell pal, que tampoc ho sabia. I va dir, sí, bueno, això era el pal de la bandera, però ja no era la bandera. I per això en Pere el Xantre de Penya ja li diu la colteada, perquè popularment era una colteada de gent, era una processó, allà on hi havia gent que anava damunt vistis, o damunt cavalls, sobretot, que sí que la noblesa seguia sortint i tal, però ja de vegades també tenia com un aire més no sé, com a més festiu, alegre i tal, i per res tenia aquesta idea originària. Fins que, bueno, i també s'ha de dir una altra cosa, els progressistes en el segle XIX se posen en contra, perquè tenia també un significat com a molt religiós, els autoritats religiosos i tal, i tot això també ho veuen malament. És a dir, que per tots els costats li tiraven pedres en aquesta festa, perquè per uns, perquè els sectors més vinculats a la reina d'Espanya o a l'estat liberal, això no significava res, i per als progressistes i gent d'esquerra això era una cosa massa clerical i massa d'iglesi, que si de cas, bueno, podia tenir una relació amb el cristianisme que tampoc et interessava. I no serà fins a la restauració, 1836, que gràcies a la Renaixença i un grup d'erudits romàntics comencin a treure la importància d'aquesta festa, de recuperar-la perquè fos qualque cosa més que una colteada. Bueno, hi havia anys que no s'havia fet, durant el setzeni revolucionari, precisament, quan més governen la gent d'esquerres, més s'eliminava aquesta festa, el setzeni revolucionari ni se va fer. Llavors, a partir de 1876, també amb una idea, diríem, d'un poder més conservador, de fer coses diferents de les que havien fet els anteriors, més aquests erudits i aquesta gent també dins del clergat, que creuen que val la pena recuperar el significat d'aquesta festa, se comença a tornar a impulsar i dona-li el sentit originari. Se publiquen articles de la premsa, l'història a Mallorca té un cert creixement, se crea la Societat Arqueològica Lul·liana, surt historiadors que treuen papers i fan articles a favor d'això, Miguel del Sants Oliver publica articles de la premsa dient que aquesta festa és la que representa l'origen del regne i, per tant, de la nació mallorquina, si ho pot dir d'alguna manera, sempre dins Espanya, com una part d'Espanya, i la manera de que Mallorca s'hagués començat a formar part d'Espanya era que primer formés part de Catalunya i després d'Espanya, i mai se posa en discussió aquest fet, però sí que és l'origen del regne. I, per exemple, els sermons, que havien estat una part importantíssima, no només les processons, sinó els sermons, també prenen un caràcter reivindicatiu, encara que sempre l'Ajuntament de Palma, que és qui s'encarrega de la festa, les encarrega a clergues, però a clergues que són a clergues de la Renaixença ja a partir d'aquests moments. Un d'ells en Miguel Costa Llobera, que farà un famós discurs, però en castellà encara. Allà on la pàtria, és, diguem, la conquesta, és la creació de la pàtria, encara que això forma part de la pàtria espanyola, etc. Però és... I el que farà després, Antoni Maria Alcover, el tornarà a fer en català. Després de més de dos segles de no haver fet cap sermó mai a la Seu en aquesta llengua, s'havia introduït el castellà per fer sermons a dins la Seu. I en Alcover sí que ja li dona explícitament aquest caràcter reivindicatiu i del rei en Jaume i de la festa de la conquesta, com també la festa de la reincorporació de Mallorca a dins la cristiandat, sempre primer això i després a dins la cultura catalana.
Idò, i ara, avui en dia, per cert, en Pere ve, no sé si tindrà intent de xerrar d'altres festes, però en Pere ve amb un llibre sobre la festa, precisament.
Sí,
avui en dia
el tenim a la biblioteca.
Experta, sí. Sobre la festa de l'Estendard, quin és? El recordam.
Sí, l'Estendard, la festa nacional més antiga d'Europa d'Antoni Ignasi Alomar. N'hi ha un altre d'en Quintana, que també té un títol similar, que també està molt bé, però no el tenim a la biblioteca, el manco en aquests moments.
I quina anàlisi en fas de la festa avui en dia, en 2019?
Bueno, avui en dia ja he dit que tenia un punt de polèmica perquè s'utilitza com un lloc de... un espai i un moment de reivindicació nacional. I per què he dit polèmica? Perquè hi ha diversos sectors que estan pugnant per apropiar-se-la, per on dir. Hi ha un sector més nacionalista, catalanista i fins i tot independentista avui en dia que pugna perquè la festa sigui representant d'això, i hi ha un altre sector molt més espanyolista i jo diria que també contrari a el que demanen els altres, que al mateix moment també hi són i fan... Clar, tot això no dellueix, jo diria, però bé, també les festes estan per això, o les celebracions estan per això, perquè els espectadors s'apropin de el que vol dir. I en definitiva hauran de ser els mallorquins els que li donin contingut en aquesta celebració. Jo crec que amb origen està ben clar el que vol dir. Que després també volíem vincular més quan se va fer final del XIX aquesta incorporació dins la cristiandat, dins Catalunya, com una passa prèvia per incorporar-se a dins la corona hispànica i després dins l'estat espanyol, també té sentit. Però sempre tenint en compte quins són els orígens. Els orígens era la celebració de les quatre barres i punt. això és així. Si això se manté a dins aquí, bueno, a partir d'aquí podem fer moltes més interpretacions, però la senyera era. Avui en dia no hi ha senyera perquè se segueix traient un pal, perquè ja forma part de la tradició, un pal amb una sèrie de domassos o de... Però han de pensar el que significava.
Pere Sales, te quedaràs res en endarrer d'explicar d'aquesta festa de l'estendard després de que hem fet un parell d'intents i no ho hem aconseguit altres anys.
Sí, però per exemple, no cada any m'haurem de centrar en això. Jo el que sí que acabaria per reivindicar que és una festa mallorquina i no només de Palma, i que tots dos m'hauríem de fer un poquet nostre. I si tenim clar de bon venir, també tindrem clar quin significat li hem de donar.
Mira, avui no hem tingut temps de parlar de les altres parts de la festa, però aquesta la teníem pendent de feia temps.
Molt bé.
Pere, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bones festes.
Pastorets de la muntanya que viviu amb gran recel, amb gran recel. Desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel. Desperteu, veniu de pressa, que n'és nat el rei del cel. Cap al migdia canta i refila, toca en Pasqual, repica el timbal. Espereu que si jo baixo sabreu qui és en Pasqual. Cap al migdia canta i refila, toca en Pasqual, repica el timbal. Aquí vinc a anunciar-vos que ja és nat el rei del cel. Cap al migdia canta i refila, toca en Pasqual, repica el timbal.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.